intentant recuperar la normalitat, ho fem amb les tertúlies. Avui tres participants més que ens comentaran una mica l'actualitat. Comencem amb l'Steve Jobs de la Floresta. Eduard Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs mira, aquí veient dels tubs com es van pujant per sobre del Vallès i estan tapant una mica el cim del Montseny. Però, aparentment, tot això que estic veient jo és normal. En canvi, sabem que la normalitat ha deixat d'existir.
Com ho estàs vivint des de casa, tot plegat?
Bé, jo tinc una sort per a sobre de potser altres persones, i és que tinc aquesta vista prodigiosa, que el meu límit és el Montseny i Sant Llorenç del Munt, i per tant, des d'aquest punt de vista, estic bé perquè encara que no em pugui moure i no em moc, i penso que el que hem de fer és no moure'ns de casa els que ho puguin fer-ho i no tinguin obligació. Doncs, en canvi, tinc aquesta possibilitat d'aquesta visió àmplia que em dona la sensació que estic menys tancat.
Aina Serra, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I de moment, com tot plegat, tu encara pots treballar des de casa, eh?
Jo treballo des de casa, tot i que tinc una empresa pròpia i, per tant, i la de comunicació i la baixada de feina és increïble. S'està aturant tot i, per tant, formo part d'aquest grup d'autònoms que deixarem de cobrar la setmana que ve, més o menys, perquè tinc previst per al meu tipus de feina.
Per tant,
serà una entrada d'ingressos de mínims. Sí.
Mala peça al taler, per tant.
Sí. Bueno, al final també amb la sensació de privilegi. Tinc una casa amb una miqueta d'exterior, poquet. Estic separada, per tant, no tinc els fills totes les hores del dia. I vulguis que no, això ajuda a mantenir certa calma i serenor en la gestió de la situació, no?
I Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Com està tot plegat des de la teva perspectiva? Entenc que la casa a Vic poc hi podràs anar, eh?
No, la situació en el meu cas és aquest teletreball o teleaprenentatge. El que estem fent és fer, ara que començava l'última part del curs, jo estava centrat més en temes de pràctiques, que el que faig és fer vídeos amb que els meus alumnes doncs, i les meves alumnes doncs, m'enviïn vídeos, els publiquin en YouTube i aleshores els anem corregint i aleshores tornem a fer-los. I així vam trastejant, mirant de fer això, les pràctiques. Com que són pràctiques de tele, en aquest cas doncs, són molt adequades. El problema és que, clar, la falta d'informació és precisament aquesta, no? D'anar repetint quina és la situació ni com van evolucionant, que també pots l'oportunitat de veure'ls en espais personals i també veure com estan passant aquests dies i quins són els sentiments, com van canviant, no? En la manera que tenen de presentar els seus discursos, els seus vídeos. No?
Clar, perquè la sensació en general, anem fent la ronda, comencem per tu, Eduard, la sensació una mica ha sigut de que ens ho podríem haver esperat i no ens ho hem esperat prou.
Home, jo penso que no crec que hi hagi ningú, potser d'aquí 10 o 15 anys tindrem explicacions més criades del que ha passat. Penso que ningú, en general, crec que es podria produir una cosa com aquesta, la veritat. I jo penso també que el que va passant dia a dia és que en tot plegat es va ajustant a una realitat que moltíssima gent, per molt que tingui interès, parlo dels científics, dels metges, els que estan en aquest moment investigant per una vacuna, etc. Tot això realment és nou i penso que la dificultat està precisament en acceptar d'una forma, diguéssim, coherent, d'una forma raonable, d'una forma serena, una situació que és difícil i que és realment angoixant per moltíssima gent, jo ho entenc perfectament. O sigui, comparat amb segons qui, jo estic bé, però entenc que les famílies que tenen nens petits i que estan en uns pisos relativament petits i que estan la gent que els autònoms que no saben si econòmicament podran sortir-se perquè cada dia hi ha novetats i hi ha informacions que sembla que siguin diferents, penso que és una situació difícil de poder resistir. Però l'única fórmula és aquesta, no n'hi ha cap més.
Raül?
És que és una situació molt increïble, no? Perquè Jo crec que passem tots per situacions, o sigui, com una serra, no? Com una, o sigui, dents de serra que van estar a dalt, a baix, i que ho acceptes i que fas i que ho entens, i després en algun moment et quedes pensant i penses, hosti, que dimonis està passant, no? Com en una setmana estem fora del carrer. O sigui, això ni en les pel·lícules de virus de les quals ens han parlat durant molts anys, no? És com estem trastocats, no? I aquesta situació de desconeixement, de desconfiança, a més de falta d'un horitzó, perquè estem parlant de dues setmanes, ara quatre, després cinc. Vull dir, són situacions molt complicades. I això d'esperar, o que ho podíem haver previst, vull dir, també la situació en la que estem actualment és molt difícil de preveure. I després, si vols, parlem d'aquests condicionants i de com és possible que en situacions diferents, en països diferents, les conseqüències, no?, i les formes d'actuar puguin ser diferents, i els resultats també, no? I aleshores, tot això, de moment, és com estem en la fase de la tempesta, no? Estem en l'ull de l'huracà, i jo crec que necessitem una mica de temps perquè les coses quedin i veiem què és el que ha passat, què és el que no ha passat, què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat, i veure una mica quines són les... quines han estat les responsabilitats, no? Però jo crec que ara estem, això, en l'ull de l'huracà, i a poc, doncs, quan acabi, quan arribem a la punta i comenci a obrir-se el panorama, podrem una mica resituar-nos i veure què és el que punyeta està passant, no?
Aina?
Bé, jo per mi, diverses cosetes, no? En lo personal, em sumo al que comenta el Raül, de la pujada i baixada emocional, que a més depèn molt de les eines que tingui cadascú, de la situació en què està cadascú i tal, no? Hi ha un tema polític que a mi em preocupa, seriosament, o diversos temes polítics. Un és aquest estat d'alarma i les normes que s'han imposat, no? Com afecten en la vida privada i com a través de la policia s'estan generant uns abusos considerables a diari. I en canvi, no s'ha aturat les empreses i l'economia, diguem-ne, les fàbriques i tot això, no? Atura tota l'economia. L'altre dia anava pel carrer parlant de cantó a cantó de la cera del carrer Montserrat. Venia a tirar les escombraries, em vaig trobar una veïna i parlàvem això de costat a costat de la vorera del carrer Montserrat, a 4 o 5 metres, va passar un cotxe de policia i ens va dir que què estàvem fent amb mala cara. Què dius? Moment, estem en situació de confinament, he anat a tirar les escombraries, m'he trobat una persona, estem intercanviant 5 paraules, em sembla un abús de poder increïble, igual que el veïnatge que critica la gent. Tot això és propi de posar la por, de no posar la confiança de les persones al davant, no? I per contra, no tanquem les empreses, això, permetem que les fàbriques segueixin treballant, el transport públic obert, ara ja han reduït la freqüència, però ara està de tot, a veure, què estem fent, no? És a dir, quin sentit té això? Crec que forma part molt d'aquesta dinàmica, d'aquesta herència euromilitar que té l'estat espanyol i que, de fet, en les rodes de premsa del president del govern hi hagi els militars al costat, sembla increïble a nivell de discurs, no? Això per un costat, això per un costat, no? Per un altre costat, tot el que és serveis socials. La meva agència de comunicació, estem especialitzats en suport al tercer sector, per tant, al món social, treballo per bastantes entitats socials que estic coneixent, que porto de primera mà. És un drama. Un drama vol dir que tens llars amb 8 persones amb discapacitat confinades, amb una rotació de personal de cures, perquè, clar, cada dia, si hi ha 8 persones amb discapacitat i conductes, diguem-ne, complicades, juntes en un pis que no poden sortir, la quantitat de personal que hi ha d'haver per sostenir això és important. Són persones que estan en contacte constant entre elles, que hi ha d'haver una rotació perquè, si no, és super esgotador. En el moment en què hi ha hagut un positiu a dins d'un d'aquests pisos, la quantitat de persones que s'han hagut d'aïllar és increïble. Es queden les entitats sense recursos humans, sense entrada de material per protegir-se. O sigui, és és molt extrem el que estan passant les entitats socials i la resposta del govern no ha estat a l'alçada o no ho ha estat encara ni suficient, no?
Bé, la sensació una mica és que de cop al principi la gent no s'ho acabava de creure i després amb el tema del confinament hem vist molts casos de persones que han rebut insults quan anaven a treballar o que anaven a llançar les escombraries. O... Potser tot plegat ens estem agafant amb massa... És a dir, no. ara tots plegats som una espècie de defensors de la justícia.
Bé, i el problema és que el govern el que promou és això, no? En lloc de promoure que l'economia s'aturi, el que promou és aquesta espècie de... és un jo em quedo a casa malentès. Òbviament, jo em quedo a casa, però si surto és perquè tinc criteri per decidir per què surto i no és la policia qui m'ha de dir si estic al carrer o no, no? Vull dir, entenc que la gent no segueix les normes i tot plegat, però és que al final la situació de desconfiança que genera aquest govern amb la mala gestió el que fa és que et dona ganes de sortir al carrer a manifestar-te i ens contagiem tots, vull dir, òbviament és ridícul, però ja m'enteneu, que al final el que impregna aquesta mala gestió és escampar la por, és escampar el judici en lloc de fer unes coses de 21.
Eduard?
Sí, jo en primer lloc el que voldria dir és que efectivament en aquests moments estar al front de determinada situació com aquesta no, en fi, trobo complicadíssim, dificilíssim, perquè és una cosa, començar una cosa absolutament nova. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie d'activitats que no poden parar. El subministre, per exemple, doncs, del menjar, l'activitat per poder fer algun tipus de reparació que sigui absolutament imprescindible, el fet de que quan hi hagi un incendi hi sortir els bombers per poder-ho actuar. És a dir, l'activitat, hi ha un tipus determinat d'activitat que és imprescindible perquè la gent que estigui a casa, que estigui confinada, efectivament tingui les necessitats cobertes imprescindibles. Per tant, estem en una situació ambigua fins a un punt que no saps en un moment determinat si allò que està fent és correcte o no està correcte. Jo us puc dir un cas concret exactament d'un gendre meu que està treballant en una empresa que està fent uns productes que van directament per pel sistema mèdic. O sigui, tècnica, o sigui, components, aquests no poden parar, no poden parar, perquè si paren ells i tenen una necessitat, el que ha mirat l'hospital o l'altre, o la clínica, no sé on, ells ho han de fer. Per tant, vol dir, no es pot dir que pari tota la indústria, que pari tota la... perquè això porta en molts casos un problema encara més greu, que és el de subministre. I la dificultat està a fer l'equilibri entre una cosa i l'altra. I això és difícil i es va produint dia a dia. O sigui, dia a dia es va produint la realitat i aquesta realitat va marcant el que s'ha de fer i el que no es pot fer. Perquè necessita complicat. No siguem
tan... Estem dient de tancar les empreses que no són de serveis mínims, òbviament, de serveis bàsics, òbviament. És que hi ha altres empreses que estan treballant. Aquest és el problema. I ja no tant aquí com a tot Espanya, no? O sigui, aquest és el problema. O sigui, òbviament no em refereixo a les empreses que subministren pa. O no, perquè hem de menjar. Però les que no són de serveis mínims.
Jo parlàvem de les responsabilitats, no? I com cada país o cada... pren unes decisions i una manera de confinar. I això no vol dir que uns ho facin millor que uns altres, no? Però sí que hi ha alguna cosa que canvia i que és diferent en cada país, no? Jo parlava amb amics d'Alemanya, per exemple, que és un país que no està tenint una repercussió molt greu o no tan greu com la que estem vivint nosaltres, i el deia, no, nosaltres podem sortir al carrer i podem a passejar, sempre mantenint una distància i sempre anant en grups com a màxim familiar. I penses, home, això està bé. Saps per què? Perquè jo, el meu grup familiar, són dos nens de 8-10 anys que tenen menys dret que una mascota. O sigui, si jo tingués un gos, podria treure-li a passejar a la mascota, perquè entenc que treure la mascota és molt important. Però jo crec que els meus nens i estan en les millors de les circumstàncies, també necessitarien sortir a passejar. I aquesta desaparició dels nens, i a més ells no poden ni sortir a comprar ni sortir enlloc, vull dir, això és estrany. A mi em resulta estrany. I aleshores, poder passejar una mascota i no poder passejar un nen que necessita córrer, perquè si no, algun dia petarem tots, no? És una qüestió que en altres països s'està fent, en altres no. Cadascú està prenent situacions diferents. Però que hi ha coses que penses. I, evidentment, el que no entenc, i això em va cridar molt l'atenció des del primer dia, com deia l'Aina, és ara no necessitem lluitar com un exèrcit contra el virus. El que necessitem és recuperar. Vull dir que això no és una qüestió d'exèrcit i un llenguatge bèl·lic que ens ajuda a amagar moltes coses. Això és tota la sanitat que no s'ha treballat, que no s'ha donat el suport i que durant molt de temps han estat atacant a la sanitat. I aquest és el ni exèrcit ni punyetes. Aquests són els nostres especialistes que ens han de salvar. El que passa que és molt més fàcil parlar d'una situació bèl·lica i de lluitar com a grans soldats i aleshores amagar tot el que s'ha fet amb la sanitat. I això també és important. Vull dir que, clar, són situacions que és el que comentava abans, no? Hem de parlar de responsabilitats, però no responsabilitats de què s'ha fet ara, sinó de què s'està fent, perquè escoltar polítics ara, en segons quines circumstàncies, és uala, no? Quina morra, no? Com diuen els meus fills, no? Sí. Tot el que s'ha fet, i ara és com em trec de sobre la responsabilitat i, a més, dic que s'ha de fer allò que no vaig fer o el contrari del que jo vaig fer en aquell moment, no?
Eduard?
Sí. A veure, jo el que estic dient és que el moviment que s'ha de permetre és el determinat moviment. Segur, és de determinades que són imprescindibles. Però, efectivament, això que dius tu, per exemple, dels gossos, és que em sembla claríssim. O sigui, ja diu que s'ha de fer un homenatge als gossos perquè puguin donar la possibilitat de poder sortir pel carrer. Esclar, hi ha coses que no s'entenen, però és que jo insisteixo en que la dificultat consisteix en veure que hi ha un tipus d'actuació que no és exactament igual arreu. I en el cas d'aquí, en el cas de l'estat d'alarma, hi ha una cosa que destaca per mi profundament, que és veure quan surten determinades gens i es parlen de la disciplina militar. Això em treu de pollanera, perquè estem parlant de ciutadans, no estem parlant de militars, ni estem parlant de disciplines, ni estem parlant d'altres coses. I això és brutal, perquè això tindrà conseqüències. Estic convençut que tindrà conseqüències a posteriori. I això és el futur.
Clar, evidentment, les conseqüències, per acabar ja amb aquest bloc de tertúlia, les conseqüències es notaran a nivell econòmic també, no? Entenc que la gent també està molt angoixada en aquest sentit, perquè, esclar, evidentment, que tanquin empreses, que hi hagi expedients de regulació temporal d'ocupació, que hi hagi gent que pugui anar al carrer també amb aquesta situació, la recuperació posterior, tornar a trobar feina després de l'epidèmia. Com ho veieu vosaltres, això? Comencem per tu, Aina, si vols.
Bé, per mi és una part que... Uau, és supercomplicada, no? Perquè de cop apareixen injustícies supergrans, és com que totes les desigualtats s'accentuen. De cop la sensació era que tots els treballadors públics estan rebent un sou amb normalitat, els treballadors de l'empresa privada depèn, molts ERTOs, alguns justificats, alguns no tant, i els treballadors autònoms estem pillant... No? Són qui més nota la crisi perquè és qui és més fàcil de despedir, qui més fàcil es queda sense feina, qui tal, no? Per mi, clar, a mi l'altre dia vaig fer un tuit dient això, no? Que la sensació de... Em surt la sensació de que ho hem de nacionalitzar tot. És a dir, no pot ser que... Perdó, però com és que les mestres i els professors estan cobrant i, en canvi, els monitors a menjador no... És a dir, pot comú i ho repartim entre tothom, no? Si no, o posem una renda mínima o el que sigui, però és que la desigualtat que genera això és increïble, perquè a més plou sobre, ja no sobre mullat, sinó sobre remullat. Venim d'una crisi econòmica i ja han pillat aquests col·lectius. És a dir, que això passi i no generis d'entrada una mesura per generar igualtat en això, és molt greu. I a més, bueno, és el que dèiem, també, no, prou sobre remullat, no només a nivell econòmic, sinó perquè la manera d'estar 2 mesos confinats no és el mateix per una persona que viu a un pis de 33 metres quadrats que una persona que viu a un pis de 90, per no comptar la gent que viu a ciutat o al camp, no? Que és molt complicat i s'estan prenent mesures que no posen el focus en treure aquestes desigualtats. I en això, què vol dir 2.000 euros pels autònoms si tenen una baixada dràstica de facturació? És una vergonya. És una vergonya de mesura. És super, són molt pocs diners, pel que serà, per les baixades reals que representarà, no sé. I els ERTE, bueno, els ERTE sí que més o menys implica passar a la bossa comuna, no? Cobrar l'atur, per tant, a mi l'ERTE em sembla una mesura que si està presa per una empresa petita i tal, i la empresa s'implica a complementar el sou de les persones afectades, doncs, bueno, em sembla bé, però sempre i quan l'empresa completi el sou de les persones afectades, que també tingui l'empresa, diguem-ne.
No, clar, les situacions són tan personals i depenen de tantes circumstàncies que és que no hi ha manera d'enfocar. O sigui, hi ha, en principi, bona voluntat. Ahir es parlava, no? Fa 10 anys, quan vam patir la crisi, van sortir 65.000 milions per salvar bancs. No sé, és el moment de que això aparegui, de que apareguin diners i que apareguin deutes o que es faci la deuta per fer aquesta situació social. I jo crec que en la demanda de responsabilitats de futur i en la situació de transformació és, bueno, apliquem pressupostos allà on més els necessitem i més enfocant cap a la situació que estem vivint. És a dir, s'ha de transformar i segurament no transformarà i d'aquí a 15 dies o d'aquí a 3 mesos ens oblidarem i serà una circumstància que hem patit o que hem viscut i oblidarem les coses importants. Però com a sortida hem de començar a pensar en què és important i què no és important. I sobretot hi ha coses que hem de defensar i són els drets. I tenim una sèrie de drets i una sèrie de responsabilitats i totes aquestes s'han d'aplicar. I aleshores, quan dèiem, no?, que deia quina és la situació que ens trobarem i quins són els canvis que ens poden aplicar en retocar els drets d'acord amb aquesta situació bèl·lica en la qual ens situen, no? Doncs l'important serà defensar els nostres drets, els drets socials, els drets de llibertats, etc. I això és superimportant. I aleshores és veure quins són els objectius i com ho podem canviar o com ho podem transformar, si realment ens interessa, no? I, evidentment, clar, nosaltres podem parlar des de situacions relativament còmodes, però com explicava molt bé l'Aina, la situació que es poden estar vivint en segons quines circumstàncies, no? A mi em sembla molt important, doncs això, no? Estàvem parlant de situacions de violència de gènere que han de conviure agressor i víctima dins d'una mateixa situació. O sigui, això és, o sigui, només el plantejament ja és terrible, no? O situacions en les que estan en un espai superpetit amb una gent, amb una quantitat de gent on estàs una sobre de l'altra i on la intimitat, el silenci, el descans, doncs es fa molt complicat. Doncs mira, afortunadament, nosaltres podem explicar-ho d'una situació una mica més còmoda, no? Però que és molt important. I aquestes són les persones que ara per ara tot l'esforç, tota la força, tots els diners, tot el que sigui, han d'anar en aquesta direcció, les persones que més dificultats tenen. I, evidentment, la part material, la part econòmica, de com la gent sortirà, sobreviurà a aquesta situació, no és fàcil. No és fàcil. I s'ha de fer un acord molt gran.
Eduard, per acabar, que se'ns acabarà el temps.
Sí, bueno, jo vull pensar també que quan això acabi i quan se sàpiga realment com ha vingut i com s'ha produït, realment serveixi perquè hi hagi una certa modificació de les relacions entre dins la societat. El que passa és que, malauradament, la memòria és curta. La memòria és curta i quan passa una cosa com aquesta, que de fet, en definitiva, no havia potser passat mai, és a dir, estem parlant d'una pandèmia mundial. Jo, que jo recordi, que jo hi he llegit, mundial no havia existit mai d'aquesta manera com està passant ara. Per tant, alguna incidència important s'ha de produir i espero que sigui per, efectivament, portar més justícia des del punt de vista tant social com econòmic a la gent que ho necessita i que, a més, no només necessita, sinó que és una exigència purament moral i social. I, per tant, espero que la memòria sigui per mantenir això i per veure que una cosa com aquesta, tal com s'està produint, no es pot repetir, perquè es pot repetir en un altre àmbit, però exactament com ara és difícil de poder pensar. I jo espero que sigui així, i que la memòria, com dic, no sigui culta, sinó al contrari, que serveixi per després.
Doncs, Eduard, Aina, Raül, moltíssimes gràcies i ànims per al que queda de confinament.
Seguim.
Gràcies.